Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Bona tarda, són les 8 i 4 minuts i 43 segons en un fantàstic rellotge de Ràdio Calella Televisió que La Banqueta estrena aquesta setmana. Bé, la setmana passada segurament ja el van estrenar, però com que jo no hi era, avui l'estreno jo. Estic al·lucinat amb aquest extraordinari rellotge. Tinc darrere la peixera de la ràdio 1, 2, 3, 4 tècnics que em van dient que no. Això vol dir que deu fer més temps que el tenen, però el teniu amagat. No, després m'ho expliqueu. En fi, molt bona tarda, què tal, com esteu? Avui és dilluns, això torna a ser La Banqueta. Avui tornarem a seure a la nostra banqueta particular als protagonistes esportius d'aquest cap de setmana. I atenció, perquè no només tenim rellotges nous, sinó que tenim sorpreses. Primer de tot, Miquel, què tal?
Bé, molt bé, molt bona tarda.
Ben retrobat.
Tens la disfressa preparada ja, Badono?
Eh?
Tens la disfressa preparada pel cap de setmana? Arriba el Carnestoltes.
Ah, és veritat. Bé, és un d'aquests caps de setmana que em quedo a casa.
No estàs pas de disfressar-te, no?
No.
Bé,
tu la tens a punt?
Sí, però millor no te dic de què,
va, home,
de què vaig.
Digue-m'ho.
Mira, si m'escolta la meva parella, que és la que m'ha liat, estic perdent una mica l'honor, ara, però...
Dispara.
M'ha tocat anar disfressat de conill... De Alicia en el País de les Meravelles.
Volem fotografia. Volem una fotografia per la propera setmana.
Aquí. Raquel, si m'escoltes, gràcies.
Raquel, t'estimem molt. I ara ve la sorpresa. Us en recordeu d'un noi que fa com 3 quarts d'any que venia aquí a la ràdio i que es deia Miquel, o es diu, es diu Miquel Ortuño? Doncs escolteu-me, l'home... Hem d'explicar el per què no ve a la ràdio, doncs perquè aquí no som superprofessionals ni professionals d'això. Professionals sí que ho som a l'hora de fer la feina. Ho són a l'hora de fer la feina, el que passa que no cobren, per aquí el canvi de la professionalitat. En Miquel té una altra feina i li coincideix els horaris de la seva feina amb la ràdio. Però avui, com que tenim un convidat molt especial, que ja ho anuncio ara, tindrem aquí amb nosaltres el Joan Pedrero, el corredor, el pilot de motos que ha participat un any més al Dakar, i el Miquel va dir: me canvio els horaris de feina, moc a tothom de la meva feina. Vaja, hi ha hagut gent que ha hagut de fer triple torn perquè en Miquel avui pugui estar aquí. Bona tarda, Miquel!
Molt, molt bona tarda.
Com estàs?
Perfecte, encantat de tornar a estar aquí i de retrobar-me amb tots vosaltres. Amb Miquel un altre cop, amb tu un altre
cop. Feia molt, que no estàvem els tres junts.
Feia molt, però bueno, jo us porto en el cor, ja t'ho he dit, Miquel. Jo fa molt que no vinc, però jo sempre en el cor.
Sempre present, cada programa sempre et recordem, o quasi cada programa.
Sí. Quasi cada, perquè jo me'ls estic escoltant i hi ha alguns que no m'anomeneu, però bueno, tampoc us culparé d'això després de tant de temps sense venir.
Bé, si tu no estàs, la teva mare és la primera a posar un like en el nostre Facebook, vull dir que si no estàs tu, t'era una abraçada. Bé, escolteu-me, després d'haver fumat tot aquest rotllo, sobretot familiar, amb la mare del Miquel i la... promesa estimada...
No, encara no. Deixa't l'anell, encara.
Hem enterrat mogut ara mateix.
Del Miquel fem una cosa. Anem de cara a barraca, anem pels esports, comença La Banqueta.
La Banqueta amb Badó i Txar.
Doncs iniciem el programa d'avui fent una repassada al sumari del programa. Com ja us hem anunciat, d'aquí breus instants parlarem amb Joan Pedrero, el pilot de motos, el canatenc, que una temporada més el tenim amb nosaltres per parlar-nos de la seva participació al Dakar i d'altres coses interessants que està fent. Ja retornant a l'esport local, parlarem de futbol, de la vuitena jornada seguida que el Club de Futbol Calella porta sense perdre, aquest cap de setmana guanyar 3-0 enfront del Cabrils. Qui també està en una gran línia de resultats és la Unió Esportiva Handbol Calella, que va empatar 25 a la dificilíssima pista del Sant Martí. Els de Toni Guijarro porten ja 4 jornades sense perdre. Tindrem també la crònica d'Ander Mirambell. Parlarem d'Skeleton. Ha estat el nou flamant campió d'Espanya en Skeleton, aquest esport que practica l'Ander i que, a més, recordem que és un esport que aquí a Espanya va començar a Calella. És curiós, ho recordarem avui, que un esport de neu hagi començat a Calella. Parlarem de salt de perxa i hem de dir que el Jaume Martí Coll ha aconseguit un nou rècord de Catalunya de salt de perxa en categoria M40, com també repassarem els resultats de les Villes Catalanes i del vòlei. Tot plegat, ja a la banqueta. Petita pausa per la publicitat i recordeu, l'entrevista amb el Joan Pedrero també la podeu seguir a través del nostre Facebook Live.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clica m'agrada.
Prepara't, Amic Lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1, InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Molt bé, doncs donem la benvinguda a la gent del Facebook Live que ara mateix ens es pugui seguir. Recordeu que som els de la banqueta, que en el 107.9 FM, a Ràdio Calella, estem fent el programa des de les 8 i 4 minuts i que aquesta entrevista la podeu seguir també a través del Facebook Live. Després de l'entrevista amb el Joan Pedrero, el pilot de motos que ha participat al Dakar una temporada més, tallarem aquesta entrevista del Facebook Live, però si voleu continuar sabent coses de l'esport calellenc, llavors pareu l'ordinador o el mòbil i poseu la ràdio al 107.9, que continuarem parlant d'esports. I com hem anunciat a través de la ràdio, tenim amb nosaltres el Joan Pedrero. Què tal, Joan? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé. Molt recuperat, ja.
Molt bé. Escolta'm, molt contents de tornar-te a tenir un any més aquí amb nosaltres per comentar aquest Dakar i altres cosetes que estàs fent. Ara en parlarem.
Per mi és un plaer estar aquí, com sempre.
Moltes gràcies. I vaja, qui millor que tenim nosaltres, com ja hem anunciat abans, per la ràdio, els que esteu en el Facebook Live, potser no ho sabeu, recuperem la presència aquí amb nosaltres del Miquel Ortuño, l'home motor de la casa. Què tal, Miquel?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb en Joan, amb tu, i a veure...
A veure?
A veure què surt.
Doncs vinga, tira milles, en Joan és per tu. Bueno, me'n deixes una miqueta per mi, eh?
I tant.
Tu mateix.
Bueno, en Joan ha vingut fa just un mes de disputar el Dakar i finalitzar en 16a posició, un rally ride que aquest any s'estrenava amb moltes novetats. Després d'11 edicions disputades a Sud-amèrica, l'any 2020, com es diu ara, començava amb un Dakar a l'Aràbia Saudí, amb un recorregut que s'iniciava a Jeddah i finalitzava després de 12 etapes a Al-Qidiya. Joan afrontava una cursa amb moltes ganes d'acabar després de l'abandonament, recordem, de l'any passat. El 12è Dakar del pilot de casa que començava d'una manera molt especial i amb molts reptes a batre, no, Joan?
Sí, la veritat que anàvem amb una expectativa molt bona aquí a l'Aràbia Saudí. Tot ha sigut un rally nou per tots per tots els pilots i bé, al final, doncs,
comptàvem unes coses, no? Amb unes coses que, sobretot, doncs, coses que a mi em van superbé, com el físic i la calor, que passin coses de tema de que pateixen per la calor, pel tema de la navegació, i al final doncs, no ha sigut com hem volgut, o sigui, com a mi m'agrada, però bueno, un any més, tu, 12 Dakars ja.
És a dir, no ha estat un Dakar el dur que us esperava o que havia estat a les altres edicions i això t'ha perjudicat a tu?
Sí, realment doncs, ha sigut un Dakar doncs, per mi una mica light. No? El tema de la temperatura ha sigut un hàndicap molt gros, d'anar amb moto a 15 graus a anar a 55 com estàvem a Sud-amèrica. S'ha notat moltíssim, de prendre 8 litres de isotònic a prendre un litre i mig en tot el dia, i les diferències són molt, molt grans, però sobretot el tema de la calor, el tema de la navegació, doncs ha sigut que, bueno, bastant light, però clar, també sabem que és un any de preparació d'un nou país i no sabíem com anava a reaccionar al tema de l'organització i tot això doncs, ens ha involucrat una mica.
Abans d'entrar, perdona, Miquel, ens has donat unes dades. Heu arribat a estar sota zero?
Sí.
I a més, les motos pràcticament han acabat pràcticament totes.
Sí, sí, realment el tema de mecànica doncs, hem tingut pocs problemes. L'any passat sí que vaig tindre jo problemes, però al final doncs, la temperatura compta molt. Pel matí ens aixequem a les 3 del matí, a les 2 i mitja del matí, a les 3 i mitja sortim amb moto ja, menys 3 graus, un fred que pela, i realment doncs, ho hem passat molt malament, no? Perquè comptàvem que feia fred, però comptàvem dos dies, i al final et portes roba per dos dies, et portes psicològicament, et mentalitzes que no farà tant de fred, i al final doncs, fot un fred de nassos i res, pues, arribes a l'especial amb les mans superdures, no pots calentar, per molt que calentis no entres en calor i al final els primers 100 quilòmetres de les etapes doncs, passes bastant fred.
Clar. Comparant també una mica un Dakar de Sud-amèrica, el Dakar a l'Aràbia, a part del que has dit de la temperatura, també el terreny és molt diferent?
Sí, el terreny, la veritat és que a l'Aràbia Saudí hi ha moltes coses per fer, hi ha moltes maneres d'afrontar el desert perquè hi ha moltes opcions de desert, de terreny, de sorra, de grava, de pedra, hi ha de tot. És el que he dit abans, no? Que el tema de la calor, doncs, la terra es calenta o la terra es refreda i humida es clava d'una manera i calenta, doncs, o sigui, claves moltíssim, no? Canvia moltíssim, les dunes doncs, estan dures, tens el feeling de Marroc o dels ral·lis que hem pogut fer a Aràbia, o sigui, a Sud-amèrica, que es clavava tota la moto i imatges d'aquestes no hem trobat.
No
hem trobat, igual que els camions sempre arribaven de nit i aquest any cap dia han arribat de nit, no? Tot això és la informació que ja veus des de fora, que pots dir, ostres, aquí està passant alguna cosa, no?
A part, un Dakar que s'estrenava a l'Aràbia Saudí i va ser el primer corredor en sortir, a la primera etapa.
Sí, això va ser molt gran, eh? O sigui, bueno, fa molts anys doncs, el Dakar per mi era un somni, ja he guanyat dues etapes, he fet 12 Dakars, he fet dos cinquens de la General, obrir pista a Aràbia Saudí, el primer país, o sigui, el primer cop que arribem a Aràbia Saudí, obrir pista el primer dia, doncs, ostres, sabíem que perdríem 40 minuts, al final vam perdre 22 minuts i bé, doncs ho celebro, no? Perquè ja et dic, no tothom ho pot fer, això.
Vaja, passaràs a la història, o has passat ja a la història del Dakar.
Suposo que ja estaré una mica a la història.
Home, sí. Evidentment que ja hi ha una història més.
No, sí, realment, doncs a mi em va fer molta il·lusió, que sí, que perjudica moltíssim, perquè el primer dia ja tens 40 minuts allà sense comer-lo ni beber-lo, però al final doncs, és un gran què.
Em parlaves de totes aquestes diferències, que no us ha agradat gaire, en línies generals, pel que he estat escoltant els circuits o el recorregut d'aquest Dakar. Hi han hagut queixes públiques. Us han demanat opinió a l'organització de cares a la propera?
Sí, bueno, ratifico, eh? El puesto per o sigui, el desert, Aràbia Saudí, el país com a rally és increïble, eh? O sigui, té moltíssimes opcions, més opcions que Sud-amèrica, eh? El problema ha sigut també la calor i la navegació, i sobretot doncs, que hem corregut moltíssim cada any, doncs correm més, hem fet mitges de 120 per hora, que per l'autopista no ho fas, que si ho fas tens multa, i ostres, ha sigut super ràpid.
I us han demanat opinió de cara a
sí,
la propera.
Sí, sí, el David Casterà, doncs, bueno, jo tinc molta experiència també amb el tema del Dakar, perquè porto molts quilòmetres, porto més de 700.000 quilòmetres de desert, i al final doncs, demana opinió com bon conegut, no? Que sóc del desert, no? Molts quilòmetres i l'experiència és un grau.
Clar, la prova està Adrián Van Beveren, a l'etapa 3 va caure i era un dels principals... Sí. Competidors i que anava a guanyar el Dakar.
Sí, realment en Adrián doncs, ho va preparar molt, molt, molt bé. Justament el dia abans vaig xupar amb ell. Ostres, el vaig era bastant nerviós i bueno, tranquil, que ostres, que el Roadbook que no li agafo el feeling, no sé què, i ostres, el dia següent doncs, ja va caure. I bueno, això és... et prepares molt i a vegades depèn de lo nerviós que estiguis, a la pressió, tot això compta moltíssim, no?
Dius això del roadbook perquè es va canviar el roadbook del que hi havia a Sud-amèrica, a Aràbia, van haver-hi alguns...
No, no, però al final doncs, tu escrius d'una manera, jo escric d'una altra manera i dibuixar el mateix, no? Tu dibuixes una casa i jo mai podré copiar-te la casa aquesta, no? Llavors el roadbook també és el que pinta, no? El que pinta els primers dies t'has d'habituar si pinta abans del cruze, després just el cruze, m'entens? I t'has de fixar, o sigui, t'has de entendre una mica la navegació de cada un del que dibuixa. Llavors, clar, ha sigut una altra persona, o sigui, pintant el roadbook, i al final doncs, t'has d'habituar i fins que no agafes el feeling estàs allà ben nerviós, ostres, que m'he perdut, però no es perden perquè no saben navegar, sinó perquè és diferent el dibuix, no?
Clar, també aquest Dakar l'afrontaves amb un equip nou.
Sí.
T'has sentit còmode, sí, t'has recolzat,
sí,
t'has tot darrere teu.
Ha sigut un equip petit però valent, amb moltes bones coses. Realment doncs, ho hem passat bé. Tenia ganes de fer-ho amb un equip espanyol perquè al final doncs, l'idioma, que hi ha coses que no t'acabes d'aclarir i al final doncs, tot de cara, que és un equip petit, ja et dic, però he estat super a gust, han faltat coses perquè el pressupost que portàvem al final doncs, no hem pogut portar gran luxe, hem dormit al terra amb un tent de campanya, però bueno, amb tent de campanya doncs, al final és el teu horari, no? Perquè tu et fiques en un camper, en una autocaravana i si tens algun company, que segur que tens algun company, doncs tens l'horari d'ell també, no? Perquè clar, un se'n va a dormir, jo em vaig a dormir molt, molt aviat i ell se'n va tard, però fa el roadbook, sorolls i al final no acabes dormint.
Recordem que som els de Ràdio Calella, estem al 107.9 de l'FM, estem parlant avui amb el Joan Pedrero, el pilot de Canet, el pilot de motos de Canet que ha participat al Dakar. Escolta'm, estàs en línia general satisfet de la teva actuació o del final d'aquest any?
Bueno, sé que podia haver millorat moltíssim el rendiment, no? Però al final doncs, ens esperàvem una segona setmana molt dura, molt dura. Ha sigut totalment al contrari. Hi havia unes expectatives molt, molt fortes de que era duríssim. I bueno, al final, doncs, marcar una altra persona al Dakar, doncs, no saben el tema del timing, no saben el que es correrà a les mitges i bueno, tot això doncs, ha sigut un hàndicap que poder estar dels 10 primers a estar al 16, com he acabat. No?
Tu vas arribar del Dakar i te'n vas agafar la moto i vas anar a fer quilòmetres per cremar el que no havies cremat en el Dakar. Això m'ho han dit, no sé si és cert o no.
Sí, sí, al final arribes aquí i no tens ganes de moto, però el segon dia ostres, ja vols agafar la moto. Al final és la meva feina i ja et dic, no veníem cansats, estava bé, no, mai havia arribat així. I bueno, com no, pues, a seguir treballant.
Creus que tots aquests petits canvis per l'any que ve els hauran resolt?
Sí, això segur, perquè hi ha molta gent que s'ha queixat, que segur que ho solucionen, no? No pot ser que anem a aquestes mitges, perquè vamos, és que no havia passat mai, sempre eren 90, 100 màxim, alguna etapa que era molt llarga.
De mitjana, recordem, eh?
Però anàvem a 120 de mitja. I això no és el Dakar.
I és perill, això?
Home, és molt perillós, perquè al final hi havia notes que estaven molt juntes, hi havia notes que estaven molt separades, hi havia alguna que havia 30 quilòmetres de diferència d'una nota a l'altra, vas a 180 pel desert i va, vinga, aguantant el gas com un psicòpata, perquè som psicòpates, i ostres, encara queda, mires un altre cop, encara queda, i mires un altre cop i ja i el tens a sobre. I clar, 180 no pares la moto en un moment, no? Mm-hmm. I és perillós, és perillós.
Una curiositat de les imatges per la gent que ens està seguint a través del Facebook Live. Veiem aquí que hi ha unes rectes on anem amb la moto aixecada.
Sí.
Per què aixecada? Pels que no hi entenem. Perquè corres més o per... Mira, hi ha una càmera, vaig a veure el xulo. Com que acaba pel carrer i aixeca la bici. Mira.
Bueno, a veure, està el tema de l'helicòpter 1, que quan surt l'helicòpter...
Mira'l.
Sí, quan surt l'helicòpter 1, hi ha gent que fa això.
Per sortir per la tele.
Sí, bueno, perquè fan a veure qui ho fa més llarg, el que sigui. Però al final, nosaltres volem anar així, no? Uh-huh. Així, el més ràpid possible, perquè aixecant roda perds temps.
Anava a dir perds temps, no?
Sí.
Anava a dir això per la foto,
sí,
per
la galeria. Això és perquè t'agafi la càmera.
Ah, molt bé.
I la caiguda d'Adrián. Uh-huh.
Sí, sí. I també hem de parlar de la desafortunada caiguda d'en Pablo González. Moments molt complicats també viscuts en aquest Dakar.
Sí, realment doncs, va ser un dia el pitjor del Dakar, per mi el pitjor de la història del Dakar. Mm-hmm. Un company bueno, increïble, perquè aquest home doncs, va canviar el motor, va seguir en carrera i després li passa això, no?
Just, sí, això arriba al camió d'assistència amb la caixa, canvia el motor i sí. Continua corrent.
No, jo he corregut moltíssims anys amb ell, he estat moltes competicions amb ell, m'he cabrejat amb ell, ens hem d'això, després hem anat de festa, vull dir que teníem bueno, una relació molt, molt bona, i el Paolo, ostres, el Paddock sempre estava, vamos, sempre tenia un somriure, era un tio genial, la veritat.
Doncs el nostre record. Des de la banqueta també, des d'aquí per ell. Escolta'm, a banda del Dakar, has muntat una escola per aprendre a anar amb moto? Bueno, no.
Bueno, banda
per gent que ja sap anar amb motocicleta, eh?
A banda del Dakar, quasi que no, perquè al final doncs, vull aportar una mica les meves bueno,
saber, la experiència.
La meva experiència, uh-huh. Sobretot la meva experiència amb roadbook, en navegació, vull compartir-ho amb la gent. Doncs he fet una escola allà a Pina d'Ebro, que és allà al centre de Monegros, més o menys, i realment, doncs, estic molt, molt allà entrenant i quan no estic entrenant doncs estic fent cursos i bueno, el que em demanin perquè és tot a la carta i realment doncs estic content, no? Perquè estic tranquil, estic visquent, bueno, fent esport, que és la meva vida, al final és la meva vida, puc entrenar tranquil perquè ja no tinc problemes i aquí doncs és molt complicat, no, entrenar.
Fem una mica de propaganda, igual ens està escoltant algú, ens està veient algú a través del Facebook. Ostres, tu, el Joan Pedrero, jo vull anar a córrer amb moto amb ell, tinc una moto, però clar, què ha de fer?
Res, ficar-se en contacte amb mi per l'Instagram, bueno, per totes les redes socials, pots ficar-te amb mi, amb els missatges els porto jo a les redes socials, quasi contesto tot el que puc, perquè hi ha molta gent, molts seguidors, i al final, doncs, si volen venir a l'escola, doncs, clar que sí, m'escriuen un mail, que bueno, un mail o ja et dic, missatge privat, que es ficaran en contacte amb mi segur.
Si no, que truquin aquí a la ràdio, que tenim el contacte també. Ah,
no el facis, que això ja tinc massa.
A veure si tindràs ara, aquí, després d'aquest programa, un boom.
Hòstia, sí.
Que també hem de parlar de la victòria de Ricky Brabec. Feia 18 anys que només guanyava KTM, arriba a Nicky Brabec amb la Honda i guanya. Això s'hauran de posar les piles.
Fa dos anys o un any, l'any passat ja també, ja se li va veure un punt més al Ricky, no? Que va trencar el motor a dues etapes del final. Justament aquesta cursa, aquest any, ha sigut boníssim per ell, no? Perquè la Baja California, ell és especialista en Baja California, i bueno, totes les curses que es fan allà a Amèrica, allà al desert d'Arizona, sí. I tot això, i corre i sempre guanya. Aquest any era per ells, per això els americans han estat més endavant, perquè mai havia guanyat un americà, em sembla. Sí. Val? Llavors, ha sigut una cursa a la seva mida, però dient que el Ricky ha anat super, super fort, ha navegat molt bé, obrint pista el tio donant gas com un psicòpata i al final doncs ha fet la feina molt bé.
Ja per anar acabant, Joan, escolta'm, futur. Pel març tens una nova cursa,
sí,
a banda
sí,
de...
Sí, ara doncs futur, doncs això, seguim les motos, estic molt, molt bé, físicament me trobo superbé i mentre pugui doncs tinc sponsors molt bons, que molt agraït des d'aquí. Cada dia surten més sponsors i, ostres, això no puc parar.
Això molt bé.
I res, pues, faig la feina el millor possible, me trobo superbé. Ara faré l'Hispania Rally, que és un rally que m'agrada moltíssim a Granada, i al final doncs, vull això, no? Vull estar content, estic feliç amb la meva feina, amb el tema de l'escola, amb el tema dels fans que tinc moltíssims i que m'apoyen, i amb això segueixo.
I també ens has comentat, que ho comentàveu abans a fora, amb el Miquel, això d'un nou roadbook nou.
Sí, bueno, ara estic dissenyant un roadbook perquè, bueno, al final doncs, tinc molta experiència amb el tema dels materials també per poder fer navegació, i hi ha molta gent que té moto d'enduro i no pot... Ostres, que no tinc aparell de navegació, doncs ara estic fent un suport especial per la navegació, perquè la gent tingui un bon suport, no? Mm-hmm. Perquè sempre he tingut d'allà i he tingut que sempre apanyar-lo bé, i perquè déu-n'hi-do el que hi ha.
Molt bé, doncs escolta'm, i es comercialitzarà, suposo que a través de les teves xarxes socials...
Sense d'això, sense pressa, perquè no... Ara estic fent, suposo que a l'Hispània... Ah, ja el portaré per provar-lo del tot amb cursa i després ja...
Perquè ens deien, a internet venen de tot.
Sí, 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 sí. Bueno, al final el portaré jo a l'Hispània i la gent ho podrà veure, podrà provar i superbé. Jo crec que funcionarà molt bé.
Molt bé. Mira, senyals de 8:45 del vespre. Joan, un plaer tornar-te a tenir aquí.
Gràcies a vosaltres,
amb nosaltres. I així també hem tret una mica de la feina, aquest home.
Sí, exacte.
L'hem tret de la feina. Moltíssimes gràcies, Joan. Que tinguis molta sort en el teu futur. I escolta'm, nosaltres aquí, Miquel, en seguirem parlant, eh? Estarem
atents.
I tant,
atent. Seguirem aquí la carrera a l'Hispània a veure com li va, i gas a la vida, com sei sempre.
I tant, està segur.
Gràcies, Joan. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs nosaltres el que fem és acomiadar la gent que ens està seguint a través del Facebook Live. Podeu seguir el programa a partir de ja en el 107.9 de l'FM. Nosaltres fem una mínima pausa per la publicitat i seguim.
Ràdio Calella.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Dissabte 22, a la 1 i a les 6 de la tarda, escolta el grup mitjà del Centre Obert als Pins parlant del Dia de la Igualtat Salarial a Ràdio Calella Televisió, i recupera-ho a radiocalellatv.cat.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
twitter@radiocalellatv.
Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Bé, doncs són dos els minuts que passen de 8:45 del vespre, i continuem aquí en directe al 107.9 de l'FM a la banqueta, i continuem assentant o seient els nostres titulars a la banqueta. Miquel, parlem de futbol i de l'extraordinari moment que està passant al Club de Futbol Calella.
Un extraordinari moment, en aquest cas, perquè venim d'una victòria, però també venim de 8 partits sense perdre. Després comentarem, tenim
dades.
Ah, exacte, tenim dades. Però abans d'això anem a veure com va anar el partit.
Vinga.
Un partit marcat pel bon joc dels de Cantano i sobretot pel vent, després ho sentirem. Tot i que els carallencs van jugar la primera part amb el vent en contra, com diem, van arribar al descans 1-0 i sense rebre cap xut entre els tres pals. A la segona part, la defensa carallenca ha seguit amb la bona línia i no va rebre cap jugada de perill. En canvi, en atac, a banda de marcar dos gols més, el Club Futbol Calella va poder generar més oportunitats per acabar guanyant amb una major diferència. Amb aquesta victòria, els nostres tornen a deixar la porteria a 0 i acumulen, com hem dit abans, la vuitena jornada seguida sense perdre. Sobre el tema del vent, ha estat un factor, diríem, tàctic pels de Cantano, ja que vam poder treure profit d'aquesta situació climatològica, i ens ho explica el Guillem López, el capità de l'equip.
Marcat pel vent, moltíssim vent, llavors el que vam fer va ser deixar que ells triessin a la primera part tinguessin el vent a favor, i el nostre objectiu era que no passés res durant la primera part, arribar al 0-0 i a la segona part encaixonar-los a la seva àrea. Un cop de cap de Juan, molt habitual, va fer que arribéssim a la mitja part amb un 1-0, el qual, doncs bé, era millor encara del que esperàvem.
I a la segona, doncs, acaba d'aprofitar el vent, aquesta vegada el vent a favor, per tal que el Cabrils no pogués sortir del seu camp.
I a la segona part van fer just el que ens demanava en Cantano, que era pressió alta, que haguéssim de llançar, i amb el vent quasi no van passar tota la segona part del mig del camp. Crec que vam ser bastant superiors a l'altre equip, i bé, com estem demostrant els resultats, estem sent un equip molt sòlid, i es va demostrar amb el 3-0.
L'equip porta, com dèiem, una dinàmica molt bona, i per últim sentim la valoració del Guille, que ens ha explicat que per ells no ha canviat res.
Bé, en quant a objectiu, no crec que ens haguem marcat cap objectiu en particular, sinó simplement seguir amb la ratxa de 8 partits sense perdre, doncs incrementar al màxim possible. Ara per ara hi ha una pinya brutal, realment s'ha aconseguit tot el que buscàvem, que era crear aquest bon ambient de feina i de companyerisme que ens està donant els resultats. Simplement jo crec que l'objectiu és mantenir aquesta pinya i aquesta bona actitud, i els resultats, com s'està mostrant, arribaran.
I arribaran, com dic, repassem algunes dades, i és que són ja 8 jornades sense perdre, i no és tot. Atenció, agafeu llibreta i boli.
Espera't, llibreta i boli.
A veure,
enxufa, vinga.
Ho tenim? Vale. L'equip no perd des de l'1 de desembre, ja són gairebé 3 mesos. S'han jugat 8 partits, on la porteria calellenca ha quedat pràcticament segellada. Són 6 porteries a 0 en aquests 8 partits, havent jugat contra el segon, el tercer, el quart, el cinquè i el sisè classificat. Vull dir que no són rivals de la zona baixa.
Sí, jugar contra els de dalt, sí.
6 victòries i 2 empats. I en quant als gols, 17 gols a favor i només 5 en contra. El Vilassar de Mar, que és el líder, és l'equip que porta pràcticament tota la Lliga dalt.
Que ja ho té fet, eh?
Sí.
Està despenjadíssim amunt.
Doncs és l'únic conjunt que, igual a hores d'ara, aquesta dinàmica. Per tant, podem parlar que són números, els de l'equip de Jordi Cantano, números de campió. I per acabar-ho de rodonir, queden 39 punts en joc. Són forces. I la promoció d'ascens pel conjunt calellenc queda a 14 punts. Però què et sembla, Badó?
La de descens també.
La de descens també. Llavors, estem ara en aquesta situació de
no,
que...
la conya que feia.
Sí.
Escolta'm, jo...
Jo penso que sí, que miraran amb aquesta dinàmica, miraran més cap amunt que cap a baix.
Segur. Mira, et diré una cosa. Vam entrevistar Jordi Cantano poc abans de Nadal i va dir: el que fem a l'arribar al Nadal i després el que passi les següents jornades ens marcarà una mica els nostres objectius. Més tard jo parlava amb ell i em deia: mirarem cap a dalt. I vaja, no sé si deixo anar una interioritat o no, però ell diu que tot és possible, que s'ha d'anar partit a partit i que tot és possible. Recordem que Jordi Cantano va agafar fa 2 temporades l'equip absolutament desahuciat per baixar de categoria, i li va sobrar mitja hora per... Al final van acabar baixant. Un empat, si no recordo malament, els va sobrar un gol que van encaixar amb un empat si no haguessin salvat la categoria. I el Calella estava, ja feia jornades que tothom sabia que baixaria. I partit a partit. Estem d'acord? La dinàmica que està agafant amb aquestes xifres que ens ha servit el Miquel, i que, com diu el Jordi Cantano també, tot és possible i tot està per fer, que deia aquell. Veurem, doncs. Escolta'm, però la propera setmana els calellencs no jugaran?
No ho faran, però sí que ho faran l'altre cap de setmana, que serà el diumenge 1 de març, al Camp de Mar, a les 12 del migdia, contra el Masnou, que és un rival directe, està 8è a 3 punts dels calellencs.
Molt bé, Miquel, doncs moltes gràcies, hem parlat de futbol i ara el que farem és parlar d'handbol. La Unió Esportiva amb Vol Calella també porta unes quantes jornades sense perdre, en aquest cas 4, que cap de setmana jugaven a la pista del Sant Martí Adrianenc, una complicadíssima pista, van aconseguir un empat a 25. Recordem que el dimecres passat va jugar un dels partits aplaçats, també es va empatar, però vaja, aquell empat potser podríem dir que es va perdre un punt, en aquí es va guanyar un punt. El Calella comença a treure el nas, veurem partit a partit amb moltíssimes baixes. L'equip calellenc està traient el nas per la part de dalt. Centrem-nos en l'encontre d'aquest cap de setmana i ara en parlarem de tot plegat. Hem de dir que durant gairebé els primers 30 minuts la UEC va anar per darrere en el marcador. Una reacció dels nostres va fer que s'arribés a la mitja part amb empat a 13. A la represa el partit va seguir igual. La màxima diferència d'un o altre equip només va ser d'un gol. A falta de 21 segons pel final, el marcador era 25 a 24. Un gol de Toni Busquets va donar un punt als calellencs que, com dèiem, els permet seguir lluitant per atrapar els conjunts capdavanters. Doncs, amb l'autor del gol de l'empat, amb el Toni Busquets, hem conversat aquesta mateixa tarda. Ell ens parla del partit, que estan en una bona línia, i cal recordar que l'equip calellenc té moltíssimes baixes que ara mateix condiciona bastant el joc calellenc i tots així se n'estan sortint molt bé. Toni Busquets.
Estem en una bona dinàmica i mai abaixem els braços. És a dir, va ser un partit complicat, ells van començar molt, molt fort, sabíem que estaven en una bona ratxa, allà sempre és una pista que és molt difícil i a nosaltres particularment també ens ha costat molt sempre puntuar i el partit no va començar gaire bé. Ells van sortir, com et deia, molt, molt forts, amb un ritme molt alt, que no és cap secret que nosaltres si no el sabem aturar ens castiga molt. I bé, vam haver d'esforçar-nos molt per poder arribar a la mitja part en empat i la segona part va ser una mica similar a la primera. Ells van marxar en el marcador i després vam tenir la capacitat de no baixar els braços i de poder esgarrar un punt al final, pràcticament en l'últim minut vam aconseguir fer el gol de l'empat i per sort ells no van fer gol en l'última acció del partit. És un punt que per nosaltres és bo. Aquesta vegada, diguéssim, es pot dir que hem guanyat un punt i el dimecres, per exemple, que vam anar al partit de passat a Vilamajor, també vam empatar, però la sensació va ser diferent, amb la qual cosa, bé, és una bona senyal. Estar sempre competint i no donar-nos mai per vençuts.
Sobre aquestes dades que ens donava el Toni, sobre l'empat d'aquest cap de setmana i el de dimecres, recordem, per donar més dades, com abans feia el Miquel, mireu, es va empatar a la pista del Vilamajor, que és el tercer per la cua, i en aquest cas es va empatar el dissabte contra el Sant Martí Adrianenc, que és el cinquè. Ara mateix els calellencs tenen 21 punts i es troben a 6 del líder. Si s'hagués empatat, si s'hagués guanyat a la pista del Vilamajor, estaríem amb 22 punts, empatat amb el Sant Martí Adrianenc i a 5 punts dels líders. Però vaja, queda molta lliga queda molta cosa a fer, l'equip està marmat per les lesions i això ha fet que tant els joves com els veterans hagin de fer o han fet un pas endavant. Toni Busquets ens parla d'això, d'aquest pas endavant, en aquest cas, dels veterans.
Per desgràcia hem patit dues lesions importants, d'en Joan Marc i de l'Aleix, que a més a més dos jugadors de primera línia, que a més estaven en un molt bon moment de forma, i sí, ens